Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 9 minuts a les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia. Per què esteu somrient? Què us passa?
Home, el Roger va deixat.
No.
Avui va
no.
molt deixat.
M'he equivocat.
Avui deixat.
M'he posat una samarreta blanca i ara he vist que és d'aquelles velles que està a punt de servir per forrats.
Pots descordar-te la dessuadora, sisplau, que t'ho vull veure?
És que se m'ha encallat la cremallera.
És que no li va la cremallera, no, tampoc. Sí. És que quan dic que va molt deixat, és que va molt deixat.
Saps aquestes com velles que hi ha
no
al coll?
No és tan greu. Juliana, et passes molt.
És que per...
Perdona'm que digui una cosa. Això no és... Falta greu, ni tan sols, eh? Ni lleu.
Jo, com que no hi entenc gens de moda, m'he cregut aquesta tia. I he pensat, m'has deixat de veritat. I llavors m'he tapat.
Has sentit molta vergonya, eh?
Home, he pensat, hòstia, és que n'ha deixat a la feina. És comença per... a ser greu, saps?
És que per mi la qüestió...
Més... Perdó, per mi és més greu aquesta dessuadora. Bueno, és més que la samarra.
Bueno, a veure, poseu-vos d'acord i farem una cosa o l'altra.
Jo ja t'he dit que tot era greu. El que passa que la samarreta, i això sí que és una cosa meva, és una mania personal,
val.
Però quan el coll es comença a fer malbé, que deixa de perd la forma, saps? I llavors és com que cau, que és el que li passa ara al coll del Roger.
Li queda caigut,
no
és veritat.
No ho puc suportar perquè es veu samarreta de pijama que l'hauries de fer servir per quan neteges al lavabo els diumenges,
pobre.
No per dur a un dia a la ràdio.
D'acord, però bueno,
potser això també li podíem haver dit abans de començar el programa.
Ho he vist ara.
El sol surt molt tard últimament i és com mig fosc, no veig el que agafo. I gràcies a Déu que vinc vestit.
Com si no tingués llum. Com si no tingués llum a casa.
Viu a la prehistòria.
Escolta'm, a mi m'interessa una cita que hi va haver en aquest programa. De fet, tu, Marta, vas marxar molt arreglada.
Sí.
I anaves molt ben vestida, sempre
Gràcies.
Hi vas, però hi molt més.
M'hi vaig esforçar.
I t'esperava una persona aquí davant de la ràdio. I no sé cap on veu anar. Sé que veu agafar un taxi, em sembla.
Sí, i ens vam anar
cap a una cita.
Cap a un restaurant. Amb la meva parella, en David, que era el seu aniversari. Vam anar a un restaurant que es diu Aurt.
A Urt.
A Urt.
A veure, deixa'm-ho buscar.
No coneixem cap famós que hi hagi anat, eh?
Doncs mira, en Carlos Latre hi va ser fa molt poc.
Ostres, disculpem.
Sí, doncs
hi va
molt famós últimament.
Que és un molt bon restaurant.
És un molt bon restaurant perquè havíem de celebrar una efemèride molt important i l'ocasió s'ho mereixia. Vaig pagar una pasta que de veritat no penso dir perquè em fa vergonya.
No es pot
i
dir?
Trigaré molt a recuperar-me. Vols que et digui quant va costar? És que em fa vergonya dir-ho.
No,
no,
però segur que hi ha gent que em criticarà per dir per què et gastes tants diners a menjar. Ja, també és veritat que són els meus diners i jo decidirem què me'ls gasto.
Sí, home, sí.
Però sí, estem parlant de tres dígits i tres dígits ben macos.
Mira, acabo d'obrir... Veu fer el menú degustació?
Sí, clar.
Hi ha un menú degustació.
És veritat, és públic tot, podeu mirar quant costa el preu, ja està.
A la Marta li surt la modèstia catalana.
145 euros per persona.
Ja està, doncs digue-ho tu, no passa res, sí.
Això és el que va.
Si li has de posar el beure, si fas altres coses...
La Marta es va deixar 400 pavazos amb els...
No, menys.
Una mica menys. Però està bé, escolta, és l'aniversari del David, si els tens i decideixes que aquestes són les teves prioritats.
No, i ell, nosaltres dos gaudim molt amb el bon menjar, per tant, doncs aquests diners s'ho valen. I escolta'm, molt contenta d'haver-los pagat, perquè el servei va ser excel·lent.
Mira que bé.
Tot en català, que de vegades en aquests restaurants penses, es tira molt de castellà, tothom parla català, molt contenta, un tracte excepcional i el menjar deliciós. Per tant, què més puc demanar?
Absolutament res.
Molt bona nota, veig a Google, amb un 4,6.
I no, Marta, sí. El Marta Montaner no hi hagués anat.
Evidentment.
I es troba al Hilton Diagonal Mar de Barcelona,
sí. Allà, perfecte. Passeig Taulat, zona marítima... està la mar de bé, nois, molt recomanable.
Perfecte, me l'apunto pel dia que hagi d'anar a celebrar un aniversari amb algú especial.
No ho diguis, això.
No ho diguis.
La Marta Montaner va lligar. Que, sorprenentment, és notícia, perquè com que només lliga el Roger Carandell d'aquest puto equip de merda, dic, no, diguem-ho també.
I jo crec que no vaig lligar. Jo crec... És que el que
a
va
veure,
passar...
què va passar? Expliqueu això.
Un buen horro la va seguir a l'Instagram.
Un moment, deixa-li explicar.
Va tornar a casa en taxi. I jo no vaig mirar gaire el telèfon durant l'àpat, com ha de ser, perquè això vol dir que m'ho estava passant bé. Doncs el taxi, ja començo a revisar les notificacions a Instagram i veig que m'acaba de seguir un dels xefs que ens havia servit durant l'àpat.
Que és llueix perquè us l'imagineu com el Gabriel d'Emily in Paris, el xef Buenorro que es fa nòvio seu.
Li dona 3.000 voltes al Gabriel d'Emily in Paris.
Imagina't lo bo que està.
Quan ens va servir un dels plats i ens el va presentar, allò que t'expliquen amb detall,
no
com ho han fet...
Plat.
Jo em vaig posar nerviosa i no vaig sentir res del que estava dient. Bon aniversari. Podia mirar-lo a ell.
Per molts anys, David.
va quedar un punt tocat en David, però no. I aquest noi em va seguir i vaig pensar, ostres, com m'ha trobat això? Vol dir que és oient, potser, del programa. I després vaig veure que qui també m'havia seguit era la xef que s'encarregava de les postres.
Va
va fer una feina excepcional.
Vas agradar molt allà.
Va triomfar, homes i dones.
O potser eren tots oients i van dir, ai, quina il·lusió, mira, nosaltres sempre veiem com treballa ella perquè som oients i ara ella ha vist com treballa amb nosaltres. O, em va fer il·lusió.
O són oients i es van enamorar de tu, perquè
ah,
una cosa
probable,
no treu l'altra.
És probable, això.
No, jo perfil baix, nois, molt contenta. Ara no sé si els hi haig de fer el follow back.
Això t'anava a demanar, evidentment, és d'educació.
El que passa que llavors hauràs de follar amb aquest xef.
No, no, se'm complica molt ara fer això, t'adones, no?
Per això dic, millor no li tornis el follow.
No, home, no, i a part, quin aniversari ha de ser aquest, per favor?
No, és per a David. Seria lleig aquest regal.
Per en David és el més guapo de tots, que sí, David, que pareix oient també i ara deu estar patint una mica.
El de la Marta és increïblement atractiu.
Excepcional. No, i és una puta vergonya, a més, lo bé que es conserva, lo bé...
Sí.
Sembla genial, o sigui, és una cosa... És una passada. Ara, no vull pressionar tampoc a l'audiència, però l'única que no estic lligant sóc jo, i em començo a sentir malament.
No, Juliana, tot ho farem. Lligues
sempre.
Tot ho farem.
Vols mirar les meves notificacions a l'Instagram?
No em facis dir amb qui vas lligar l'última vegada, perquè tindríem un problema.
Amb qui vaig lligar? Digue-m'ho per WhatsApp, perquè...
Va, un quart d'una del migdia. Abans de res, actualitzem el cas Leire Martínez i l'Oreja de Van Gogh. Aquesta és una carpeta que tenim a mà aquests dies perquè realment li hem d'anar afegint novetats que van sortint. I l'últim, què és?
Mira, doncs s'ha fet públic fa molt poques hores, això, La Leire Martínez finalment parlarà, ja ha escollit la plataforma on explicarà la seva veritat, i és Emptymat, que és aquesta plataforma com online de Mediaset.
M'ha sorprès moltíssim, això.
Sí, no sé molt bé per què ha optat per això, suposo que és una qüestió de pasta. És en un programa que es diu Me quedo conmigo. Sona així tot,
Soy Leire Martínez y he decidido venir a Me quedo conmigo para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos.
Veiem la Leire emocionadíssima, pràcticament a punt de posar-se a bramar mentre es parla d'aquestes heridites, feridetes que tots tenim.
Un plató tot negre, amb una cadira, ella s'asseu allà i començarà a parlar. Això deu...
Però això vol dir que ha fet el que nosaltres ens pensàvem que no faria, que és monetitzar aquest dol.
Sí, aquest...
No?
Clar, és que no sé si l'entrevista estarà tot enfocada a l'Oreja de Van Gogh, que crec que sí, no?
Mira, és una entrevista o és un programa?
Us explico de què va aquest programa, vale? És la tercera temporada i és un format on una Andrea Vicente, que és una psicòloga, t'aconsella i tu t'obres i expliques una situació i el que t'està fent patir, i ella et va dient, no, doncs, et fa una mica de feedback. No, jo he intentat descobrir qui eren els altres participants de la temporada 1 i 2, no conec absolutament a ningú, és com una cosa molt castissa, i ella per algun motiu ha decidit que és en aquest format on s'ha d'obrir, que a més amb la figura de la psicòloga, que és una cosa estranya, però vaja, està clar que ella, com la Shakira, no? Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, ha decidit que ha d'anar allà a forrar-se.
Si cobra.
Ja,
No ho sabem,
però vaja, jo posaria el cos al foc, de nou, el cos sencer, des de...
Déu meu.
Des de les cabells, les puntes dels dits, tot el cos sencer, de que aquesta tia no només cobra en aquí, sinó que cobra una xifra importantíssima. Segurament, si ha escollit aquest programa és perquè és on li pagaven més.
Em sorprèn,
jo crec que devem estar als 100.000 euros.
Tu creus?
Déu-n'hi-do, la posta
és forta. Per ser una plataforma, que no és ni tan sols Telecinco.
A veure, Mediaset que... està acostumada a pagar la gent per tenir exclusives.
A tu t'ha de fer coses d'anar a programes d'Emptymat? I crec que el pressupost no estava al voltant d'aquesta xifra, ni molt menys,
Pensa que... Sí, però no sóc la Leire Martínez explicant, perquè
encara no.
És un dels temes, no de la setmana, sinó de l'any.
Sí.
Això va caríssim, moltíssims
però per això
picats estan interessats. I,
sí, hauria d'estar al prime time, això de la tele.
Ja, però com que ella no es basa en això, sinó en els diners, per això jo dic, l'únic motiu pel qual pot haver anat en un format tan estrany, on no té ella cap vinculació, no és que sigui amiga de la presentadora, no és que... És perquè s'està forrant i està fent la gran moneda. Tu pensa que Empty Matis, on moltes influencers i personatges de la tele ensenyen coses com els seus parts, literalment.
Ah, ja.
Per què?
Però és un univers, però
perquè
és un univers, perdó,
tot.
Però és molt diferent. La Isla de les Tentaciones, totes aquestes persones.
I de sobte l'Aire Martínez, que no la col·locava en aquest món.
Molt, i a part, bueno, m'agradaria saber la data de gravació d'aquesta entrevista, d'aquest programa, perquè, clar, t'imagines que és abans que es fes públic el comunicat?
No.
Jo crec que ho estiguin anunciant tant, vol dir que es parla del tema.
Ah, no, no. 100%, sempre se n'es parla del tema.
Això vol dir que s'ha gravat els últims dies.
Sí.
Potser abans d'ahir, o fa 5 dies.
Sí, sí, fa res d'això. Mm. Jo, quan una cosa és estranya i no acabes d'entendre si, per què i com encaixa amb la persona famosa, normalment només hi ha un motiu d'explicar-ho.
És,
és com l'Aitana amb la seva cara en la targeta del Banco Santander.
Hòstia,
la gran moneda.
Això és la gran moneda que t'ha picat a la porta.
Sí,
bé,
sí.
Estarem pendents de quan s'emeti i, òbviament, ho analitzarem aquí al programa. Atenció, perquè avui ens hem despertat amb nou disc de Carolina Durante amb una col·laboració de Rosalía. Us agrada? Clar, jo no estic acostumat a sentir la Rosalía amb tanta guitarra.
Estic reaccionant en directe jo ara mateix.
A mi m'agrada molt. Tot el disc, de fet.
Em sorprèn moltíssim.
És que sí, és com dir, què fa aquí la Rosalía?
La Rosalía sent rockera, uau!
Hi ha tantes coses a comentar.
És que clar, aquí no és només una col·laboració.
I a més, estem nedant a la meva piscina particular.
M'encanta aquest univers.
Benvinguts a casa meva.
El teu imperi romà.
Exacte. Entreu, sisplau, aquí tinc el jardí, aquí tinc totes les meves roses.
Tens molt ben arreglat.
Ens posarem unes sabatilles.
Sí. Sí, sí, a veure, Carolina Durante, que potser hi ha molta gent que ni el situa. És el grup indie madrileny, que són bàsicament tot de nois espanyols que criden per parlar dels seus sentiments, i ha publicat aquesta matinada Escoge tu pròpia aventura, que és el seu últim disc. I efectivament, com deia el Roger, per sorpresa de tothom, sense haver-ho anunciat en cap moment, la segona cançó de l'àlbum, que es diu Normal, és una col·laboració amb la Rosalía, encara que no apareix als crèdits.
Enlloc no surt el nom de Rosalía.
He parlat amb alguns experts i se m'ha dit que deu ser per una qüestió senzillament legal, en el sentit que potser Sony no es vol comprometre a aparèixer en una altra... Una qüestió més aviat de drets, que no pas cap altra cosa, eh?
Ara però ho analitzarem ella, segur, eh?
És ella segur. Perdó, però ni tan sols en el títol de la cançó posa un Fiat...
Enlloc.
No surt enlloc.
Ni a Spotify, que pots com desplegar els crèdits de la cançó, que hi ha els productors,
sí,
compositors
allà.
I tot,
res,
tampoc enlloc.
Jo pensava que potser era més una qüestió de la Rosalía volent deixar espai. És a dir, que no se la vinculés molt amb el projecte per no ofegar-ho tot, m'entens?
Ja, no vol fer ombra.
O s'han passat de moderns.
Però a mi m'han dit que és una qüestió que deu ser una qüestió més legal, eh? Però vaja, no ho sabem. Ara analitzarem bé i amb detall aquesta cançó concretament perquè té, ja et dic, moltíssimes capes amagades, però, abans de res, d'on surt aquesta col·laboració que moltíssima gent no s'esperava i que encara no entén d'on ha aparegut, no? Que és una mica com un bolet aparegut del no-res, per entendre-ho cal començar des de l'inici. Hem explicat moltes vegades aquesta història i ja aviso que... Ho tornarem a fer,
és
segurament.
És que no són suficients.
No, mai,
perquè
mai.
En Roger, per exemple, ja ho has borrat tot.
No recordo per res. A mi, les coses, un cop a la setmana, se m'han d'anar recordant.
Sí. A part, no, és veritat que és una història relativament de nínxol, que també, però mira, és el nostre programa. I si nosaltres ens obsessiona, doncs l'explicarem.
I tant.
I després té molts personatges, que jo entenc que també puguis confondre't si no els tens molt presents.
Sí,
no? Perquè ja tothom està molt barrejat.
És veritat que és un univers molt madrileny, no?
Molt, molt. És molt castís. Però és de les meves històries preferides. Resumidament, com dius, Marta, cal situar-nos a Madrid, on tot de milers els van fent la seva vida i generant indústria cultural i artística des de fa anys. Diguéssim que és una mica aquesta colla de los Javis, aquests productors i guionistes madrilenys que serien potser dels més famosos de tot aquest ambient, no? Que després van desplegar tot l'univers de Paquita Salas, per exemple. També hi trobàvem, i hi trobem encara en aquest ambient de millennials a Madrid que fan coses, una noia que es diu Carlota Cossials.
Oh, sí!
Cantant, que forma part de les Heinz, que és un grup indie de noies que també criden. Se Tangana l'esmenta en aquella cançó de Quan era crema, on diu Carlota Cossials, quiero casarme contigo, etc. No ho tornarem a posar perquè ho hem explicat moltes vegades, però ella era com something en aquest ambient. Ella és something.
Sí.
Ella és una de les protagonistes. Aquesta noia va estar un temps amb un actor que es diu Àlex de Lucas, que apareixia justament a Paquita Salas, aquesta sèrie dels Javis, i també va estar molt de temps, que això ho hem oblidat i he pensat que ho havíem de refrescar, amb un noi que es diu Jorge Cremades.
Home!
Home, és aquell que fa memes, no?
I se marxó.
Sí, un humorista que feia vídeos i va sortir de la plataforma de Vine, però després s'ha integrat relativament bé a Instagram i a TikTok, i és d'aquests que estan envellint així que esposament, eh? És d'aquests que no estan envellint bé.
Però un moment, aquest Àlex de Lucas...
S'ha d'actualitzar, no?
No va estar tan bé
aquí
amb
anàvem, la... efectivament. Paral·lelament, hi havia un grup, que és Carolina Durante, no?, amb un cantant que és el Diego Ibáñez. Roger, estàs aquí?
Sí. També amb la Carlota encara la retinc, eh?
Vale,
sí.
El cas és que
crec
aquest...
que tornarà a sortir, la Carlota.
Sí, tu ho estàs recordant els noms. Sí. El cas és que aquest noi, el Diego Ibáñez, el 2018 va estar un temps amb la Maya Romero, la guanyadora d'Operación Triunfo 2017, que ja us puc avisar que no va fer gaire bon paper. Van estar-se veient així un temps, tampoc van acabar de ser, vull dir, van ser com noviets.
En Diego i la Maya.
El Diego i la Maya, això, estem aquí, 2018. Diego i la Maya.
Àlex de Lucas també, amb la Maya.
Bueno, exacte.
Diego, Àlex.
I el Diego i la Maya ho deixen, etcètera, és el que us dic, va acabar així una mica com més malament que bé, i va començar a sortir cap al 2019 amb la Carlota Cossian. I just called to say I love you. És on ja tot s'acaba de mesclar, perquè, com diu la Marta, la Maya també havia estat amb l'Àlex de Lucas, que també és l'ex de la Carlota. Per tant, aquestes dues noies comparteixen no un, sinó dos exnòvios.
Dos exnòvios, i mira que Madrid és gran. No va dir allò la Ayuso que era impossible creuar-te amb el meu ex? Doncs això és...
Mira, quan jo era petita, tenia com 5 anys, i una nena de la meva classe, que es deia Raquel, se'n va anar a Turquia de vacances i es va trobar la nostra professora Marisa.
Pel carrer?
Pel carrer de Turquia.
Déu meu.
I quan van tornar a l'escola i ho van explicar que s'havien trobat, la Marisa va dir... El món és un mocador de paper.
Tenia tota la raó.
I jo va ser la primera vegada que ho sentia, que recordo que em va impressionar molt, perquè vaig dir, home...
És veritat, la
frase.
Un
mocador, vols dir que serà que el món és un mocador... No ho vaig acabar d'entendre, no? Com la cosa de dir, tots ens acabem trobant. Però en aquell moment jo no m'imaginava que seria de tal dimensions el mocador de paper que deu fer 2 centímetres per 2 centímetres, perquè trobar-nos tots amb tots tampoc té tant de sentit.
Jo
I amb aquestes històries s'entén molt bé com pot estar tot tan barrejat.
No sempre ha de ser una casualitat, que el món sigui un mocador de paper. De vegades ja vols que sigui un mocador. Home.
Jo crec que és natural que si et mous en uns ambients similars... És a dir, si
facis
tu coneixes
coses similars,
el teu nòvio a la feina i, per tant, comparteixes professió, és probable que la seva següent nòvia comparteixi també professió.
Si això passa aquí a la ràdio.
I un dia trobes... Clar, bueno, jo el meu món és exactament com el d'aquesta gent,
tot sortiu a explorar altres mons, altres mocadors, perquè de veritat no cal que tot sigui tan endogàmic, de vegades.
Jo podria ser Carlota Cossials, perquè el meu món està igual de puto rebretat.
Tot sortiu a respirar aire fresc, també,
de tant en tant. Ara, compartir dos ex t'ha d'unir d'alguna manera. Vull dir, llavors, no sé, estàs obligat a parlar una mica, no? Comentar el tema.
Jo diria, a veure amb qui surts ara, que d'aquí uns anys hi aniré jo.
Sí, home, clar, a veure si m'agrada, decidim-ho juntes.
Elles tenen bon rotllo, ja us aviso.
Estàs molt enganxat, molt bé, Roger.
No, és que m'estic fent uns apunts aquí de tothom qui va amb qui. Va, seguim.
Bé, doncs això, comencen la Carlota Cossials i el Diego Ibáñez. Val? Això cap al 2019 van ser la parella del moment en tot aquest ambient i en tota aquesta generació. No? I a través de les xarxes penjaven moltíssim contingut. Eren d'aquestes parelles, no?, com molt fixes de la moguda madrilenya. Vivien junts, se'ls veien enamorats, morrejant-se tot el dia, comentant-se coses romàntiques, un munt de fotos. Al març del 2021 van fer un viatge icònic al Kilimanjaro, on semblaven la parella perfecta, vale? Dormint en una puta tenda, menjant com brou amb unes tasses espastigoses, fent excursions amb la posta de sol de fons. Però això ja sabeu com va, eh? Tot el que és bo s'acaba.
Hòstia, noi, hi ha manera que vagi bé tot.
Quan feia només un parell de setmanes que aquests dos plegats havien tornat del Kilimanjaro, la Carlota Cossials penjava una foto plorant amb mascareta, perquè tot això, post-pandèmia, pobra noia...
Ai, devia ser això.
Dient, quin fàstic, que asco, no? Quin fàstic, ja ho sento, però necessito penjar aquesta foto al feed perquè és quasi l'última que tinc, encara que sigui una cosa simbòlica, una cosa per mi mateixa, per marcar un abans i un després, perquè no penso arxivar ni merda.
Ui, això vol dir que ho van deixar.
Efectivament, no? Tothom ho va entendre com que aquesta relació que ens havien venut per xarxes socials s'havia acabat. Realment impressiona, perquè el post que hi ha, diguéssim, antic abans d'aquest, és que és realment ells dos el Kilimanjaro, enamoradíssims. Qui va posar m'agrada en aquesta publicació? Amaya Romero.
Bueno, donant suport aquí.
Donant suport, dient, amica, ja t'ho vaig dir. Ja t'ho vaig dir. Al cap d'un temps, la Carlota Cossials, res, uns mesos, va penjar un escrit al seu blog, que sospito que ha esborrat perquè no l'he pogut recuperar, no l'he sabut trobar, si algú sap on és que me l'enviï perquè el necessito, però vaja, com l'aire que respiro. És un text que va canviar un abans i un després de la literatura, on explicava alguns detalls escabrosos de la ruptura, que eren absolutament esgarrifosos. Bàsicament va ser deixada d'un dia per l'altre, just abans del seu aniversari, després d'aquest viatge idíl·lic, on res semblava que anés malament, on semblava que estaven tan enamorats. Tot
va
ser molt de sobte d'un dia per l'altre.
En Diego sabia que hi havia aquest viatge pendent i va dir, el farem, perquè si no és una mala passada per tothom. En comptes d'enviar-la sola, la Carlota al Kilimanjaro, i anem els dos i faré veure que sóc el nòvio perfecte. Després et deixaré.
Ella estava...
pobreta.
Però tan enamorada. Aquesta noia ha quedat tocada, ja us ho dic. Els rumors diuen que aquesta ruptura va ser directament provocada per una tercera persona, que després seria efectivament la parella d'en Diego, però això són només rumors i no ho podem confirmar. Sigui com sigui, sí que és cert que pocs mesos després en Diego ja se'l veia, ni més ni menys, que amb la Pili, Vila, Tovella, Roser, et pot deixar tocar d'on.
No, això...
perquè aquí tu entres també a la història, perquè a tu també t'agrada la Pili. Per tant, aquí ja, tu formes part també ja de tota aquesta equació, eh?
Estem sent generosos, eh?
Molt generosos.
Incloent en Roger.
Jo t'ho agraeixo. De fet, ja em poso en aquest mapa que m'estic fent petit, aquí baix de tot, Roger.
Estem
ara miraré cap on tiro la
estem
línia.
Estem alimentant un monstre, eh, novament.
Doncs el Diego ja se'l veia ni més ni menys això, amb la Pili, Vila, Tovella, que és la germana gran de la Rosalia. Anys, aquest parell encara estan junts i ens consta que estan molt bé, tant que la Rosalia, jo crec que de forma genuïna i totalment orgànica, ha acabat cantant a la cançó normal, aquesta que sona del seu cunyat, no? La qual cosa té molt de sentit. Jo crec que devia ser que estaven per allà a l'estudi tots, perquè a més la Rosalia i la Pili fan molta vida juntes, per la qual cosa la Rosalia i en Diego deuen compartir molt el seu dia a dia. La veritat és que en Diego i la Pili són molt monos, Roger, a mi ja em sap greu, però és cert que a mi m'incomoda bastant la història amb la Carlota, que, a més, és que va quedar realment devastada, i en el seu últim disc, amb Heinz, també en deixen alguna de grossa, que ja es veu que la pobra no s'ha recuperat d'aquesta ruptura horrorosa amb en Diego. I ara, ell, justament, ens ha explicat la seva perspectiva de la història amb aquest disc, on explica que s'ha sentit un... o sigui, és que si ho escolteu, sabent la història i pensant que va per la Carlota Cossials, que és la veritat...
Li trobes sentit a totes les cançons,
bueno,
no?
Bueno, té una cançó que es diu, per exemple, Monstruo, on parla de com ell és un monstre, etc. no sé quantos, com però... exagerant una mica...
Però ell accepta la culpa de les coses que ha fet malament o es defensa?
Jo crec que ho accepta, però també té com un punt de burla en el sentit de, tio, la vida és així, em vaig enamorar d'una altra pava, què vols fer-hi? M'entens? Perquè, per exemple, la cançó de Monstruo fa broma com de dir, soc un monstre, tinc gent congelada a casa, com he matat nens...
Se n'enriu una mica.
Una mica.
I...
però, i de fet, atenció, perquè aquesta cançó amb la Rosalia, i tota aquesta història us l'he explicat per ara poder-vos explicar això, eh?
Encara, avui és programa especial.
Programa especial. Justament en aquesta cançó on col·labora la Rosalia, bueno, és que hi ha molta mala llet, però molta. Perquè... és que us llegiré la lletra. En Diego canta, clarament, a més, referint-se a la seva relació amb la Carlota i al paper que ell va tenir en aquesta relació, diu, m'he creuat amb les teves amigues, no em suporten.
Bé,
normal, ja ho sé, va estar malament, fatal. Jo també em vaig odiar, i ara parlem molt de tant en tant. Què tal? Més o menys bé. Però estaria molt millor si no hagués passat ni un segon per la meva vida. I atenció, perquè aquí és quan entra la veu de la Rosalia explicant, a més, clarament la perspectiva de la noia, no? O sigui, posant-se... és la veu femenina.
És la veu de la, sí, de la Carlota.
Fa de Carlota.
Fa de Carlota.
No,
fa
és
de
molt Carlota. Raro tot això.
Apunta, perquè sobre el seu vers és... només et recordo una vegada a la setmana, la teva cara és borrosa i està pixelada, i atenció, perquè aquí sí que ja et maten. Diu, t'has agafat una nòvia que és una mica estranya. És una mica quadro que s'assembli a mi.
És a dir, a veure, però aquí la Rosalia està parlant que s'assembla a ella com a Rosalia,
no,
o que s'assembla a la Carlota?
Que la Carlota és com si la Carlota parlés dient,
clar,
quina nòvia més estranya t'has pillat, la Pili, és a dir, la germana de la Rosalia,
sí.
Que és una
que
obra,
respon al mateix patró
que
la Carlota.
Però que
sempre
a la
es podrà escudar dient que canta la Rosalia i que la Pili i la Rosalia,
exacte,
també s'assemblen.
Ah, no, sí, clar. Sí, però...
saps, és que hi ha doble, aquesta doble lectura.
Però és molt evident que quan el Diego, jo me l'imagino que ara s'hi va escrivint aquesta lletra, aquest era el vers de la noia i, per tant, de la Carlota, dient, tio, t'has pillat una nòvia que s'assembla molt a mi, i el tio, amb tota la mala llet, fa que qui la canti sigui la seva cunyada, germana de la Pili.
Perdona, estic cancel·lant ara mateix en Diego. No
ens
agrada.
A mi és el noi que no m'agrada gaire. Però
a part, la Rosalia li compra tot el... no?
Sí, sí.
Tot aquest joc, ella diu, val, doncs hem de jugar, ella coneix tota aquesta història.
Sí, m'està incomodant aquesta trama. No em pensava que m'incomodaria tant.
Ells segurament et diran que això...
És art.
És art, és inventat, que hi ha coses que són veritat, coses que no ho són.
Ara m'ha agafat com un mal cos.
És que agafa un mal cos, eh? I totes les que hem sigut una mica Carlota Cossials, això... Uf. No s'acaba de col·locar bé dins de l'estómac. Perquè, vaja, fer una cançó admetent que ho has fet tot malament i que entens la teva ex i que entens que la Carlota estigui enfadada, però de sobte posar la veu de la germana de la teva nòvia per qui has
que
deixat la Carlota.
I que sobre és la Rosalia, que no és una noia qualsevol.
Ment una mica retorçada, potser la seva o potser la meva, per interpretar-ho així. Perquè això és interpretació, vull dir, ells no ho han explicat enlloc, però em sembla molt evident.
Però en tot el que has explicat encaixa a la perfecció. Però,
bueno. En fi, el disc de Carolina Durante, la veritat és que és brillant, l'he gaudit moltíssim, si separem l'obra de l'autor. I a més és que, o sigui, amb el safreig intrínsec que porta, és realment interessant escoltar-lo. I ja anirem recordant aquesta història d'encreuaments madrilenys, perquè realment té molt de suc i podríem parlar-ne durant hores, perquè tothom està relacionadíssim.
I una cosa, Carolina Durante ens ha dit el nostre company Fran Lluís Giró, actuarà en el Primavera Sound del 2025, deia... I si Rosalia puja a l'escenari per sorpresa, per cantar i interpretar normal davant de tot el públic?
Seria meravellós, però jo m'apostaria bastanta cosa que no passarà. Això és massa diva en aquests moments.
Si no estan anant amb Ralph i Chu.
Totalment, amb una cançó que ha firmat ella.
I, de fet, probablement, si no apareix el seu nom en aquesta cançó, justament també és per això. Perquè ella està en un nivell que potser col·labora... No ho sé. Vaja.
Potser no sap que ha sortit això la Rosalia.
No
l'han avisat. Potser un dia de conya ho va fer a casa, saps? Allò que passes una tarda, no saps què fer, jocs de taula, al final ja dius, què podem fer?
Cantem
una cançó.
Però creieu que ell un dia així a mig dinar li diu... Rosi, col·labora'm una mica, no?
Mira,
en el disc, o és ella que s'ofereix de dir, va, que et canto alguna cosa aquí?
Jo crec que és una petició d'ell.
Sí.
I que no fes servir la Pili com a intermediària per proposar-li la Rosalia.
Wow. Mira, jo no vull mal
això
pensar...
Això seria terrible.
Però ja sabem que avui en dia... Ni bisexuals, ni homosexuals, ni heteros, eh?
Què hi ha?
Aquí l'orientació de moda és ser trepa.
Pues vamos a meter claqueta.
Pues let's go, guys.
Ahora, Gordi, ahora. Estamos todos, seguimos.
Espera,
que
graban
esto.
Gordi.
All done, guys.
Total es María y Pablo, primera de cámara, primera de sonido.
Que no vamos.
Passen 5 minuts a 2 quarts d'una del migdia. Avui s'estrena la tercera temporada de Pombo, el documental de la família de la Maria Pombo, a Prime Video. Comentarem els capítols amb calma la setmana vinent perquè tothom tingui temps de mirar-los en cas que us vingui de gust. Però resulta que la Maria l'envolta una nova polèmica un cop més. Què ha passat ara?
I mira, això sí que és notícia. Aquesta vegada ens posarem de part seva, perquè ha de ser molt cansat rebre missatges com els que rep ella. El cas, que estava la família al complet fa un parell de dies gravant vídeos per promocionar aquesta nova temporada de Pombo, i la Marta, Roger, la germana mitjana, que acaba de parir bessona. Sí,
sí,
això sí que ho portes molt controlat.
Però què presentes aquest programa si no coneixes a ningú d'aquí? Parla mica de cop, t'ho hem d'explicar.
No, a poc a poc. Ell sap que ja, si diem Pombo, sortirà el cunyat del gin tònic. Ell és com es situa.
Jo ho faig per estar amb vosaltres.
Ai, però que bo,
estic molt bé, m'ho passo molt bé.
Estàs tan sol, és increïble.
No, hi ha coses que no entenc, però dic, hòstia, fan molt bé. Com
saps
diu...
que m'acabes d'entendre molt, dient
això? A mi també, no. I a sobre que sé que és mentida, però
I com diuen molts oients, moltes vegades no entenc el que dieu, però m'agrada com ho dieu. I és com, saps, una sinfonia, i estic aquí al mig i dic, bueno, aquí,
mentre
estem bé aquí.
Mentre la gent tingui la sensació que som amics i que podríem estar parlant en un cafè, per mi és una victòria
és
com
un
a
èxit.
Programa. Doncs bé, la Marta, la germana mitjana de les Pombo, va gravar per Stories un moment d'aquesta sessió de fotos per la promoció del docu-reality, i es veia la Maria, una mica com de lluny, de manera molt fugaç, així com de perfil, amb la panxa una mica cap enfora. Val? I ja ho dic així amb aquest rintintint. Doncs ja hi va haver els típics seguidors pesats que la van bombardejar tant a ella com a la Marta Pombo, que és la germana, preguntant si la Maria estava embarassada. I va ser primer la Marta qui va córrer a desmentir-ho.
Chiquis, Maria no està embarazada. És que de verdad, la pressió social estètica que existe en torno al cuerpo de la mujer, una no puede estar con la tripa más hinchada, tener la regla, sin más... Y no estar embarazada. No está embarazada y ni lo va a estar próximamente, ya os lo digo. Vamos a dejar de preguntar si estamos embarazadas por tener la tripa más hinchada, porque hay una presión, yo también. Bueno, yo es que acabo de la luz, pero...
Doncs mira, Marta, reina, aquí tens raó. I mira que és que em fa ràbia perquè no és notícia no estar embarassada. És que no és notícia, però sí que és notícia que dues persones amb milions de seguidors a xarxes denunciïn a la seva manera, perquè ens agradarà més o menys, denunciant dues coses. Primer, la pressió estètica que rebem les dones per tenir un ventre pla, que això és insuportable. I dos, que anar preguntant a la gent si està embarassada està fora de lloc. Està fora de lloc, sí ho estan. Ja t'ho diran. Espera't que t'ho diguin ella respecte als seus tempos, perquè mai saps les processons que han anat per dins d'aquesta gent, si ho ha intentat, si ha tingut algunes pèrdues. Vull dir, són temes molt delicats i respecte als temps de cadascú per compartir una notícia tan important. Deixeu de preguntar aquestes coses, que és molt pesat i pot fer molt mal a la persona que ho pateix.
N'hem d'aprendre molt, home, perquè...
Però bueno, a més,
fan autèntiques bestieses sense...
És que la gent no es talla ni un pèl,
no és amb mala fe, eh? La gent ho diu com contenta de...
De vegades sí que hi ha mala fe, per home, això.
Tu creus que és directament amb mala llet?
No, sobretot a xarxes. Si estàs... Depèn, si jo li pregunto a la Marta, segur que ho faré amb amor, però per xarxes, pregunta... Jo crec que a vegades ja ho fan, sí que ho fan amb mala llet. De tota manera, és que a més el que estem demanant és molt fàcil, perquè no estem demanant que tu facis una cosa. Estem demanant que no la facis, i no fer alguna cosa és molt fàcil,
exacte,
eh?
Exacte.
No dir-ho.
Espera't una mica, si t'han d'explicar alguna
cosa...
Ja t'ho diran. No et canvia la vida per saber-ho d'aquí 3 mesos, no? Doncs ja està. Doncs l'endemà la mateixa Maria va parlar del tema per Stories també en un vídeo, gravant-se al mirall del lavabo de casa seva i ensenyant la panxa. Ella tenia com aquesta necessitat de dir-ho, de donar explicacions. És molt fort, això. I de manera molt amable, responent tots els comentaris de seguidores, perquè és veritat que majoritàriament eren usuàries, que li deien, ai, últimament estàs molt sensible. Ai, aquesta panxeta. Tenim un diagnòstic per tu.
Però més, com ella ha de saber... És a dir, com tu, com a... Jo em miro tots els instastories de la Maria Pombo, però mai m'atreviria a dir, en plan, està molt sensible últimament. Però si només has vist 3 instastories de les 24
no
hores que té al dia,
últimament.
No ho saps com estàs realment.
Doncs bé, la Maria va agafar i els va dir, no xates, el que em passa és que tinc la regla.
Tengo la regla. Una vez al mes, durante 5 días, después de ser madre, la verdad, esto me ha pasado a raíz de ser madre, se me hincha la tripa. De una manera, o sea, encima es que noto, es incómodo, porque noto como mucho aire, hinchazón... No me cierran mis pantalones, o sea que... ¿Podría parecerlo? Sí, pero no. Encima, no pretendo quedarme embarazada de aquí a corto plazo, la verdad. Lo digo por si me veis el mes que viene hinchada, que sepáis que me ha llegado la rata.
Mira, a mi m'hauria encantat, i ja estic fent la carta als Reis, que la Maria no s'hagués de justificar dient que té la regla. Val? Perquè la panxa s'infla i es desinfla també per altres motius, i no bueno, que ho vagis dient.
Clar. Deixant de banda, a més que aquí, bueno, vull dir...
Que
només s'hagi pres un got de llet. No sé com dir-te, en plan... Que sí.
Bueno, és un vídeo on va ensenyant la panxa, es posa de patir...
Està molt inflada.
Sí. Totalment.
Els cossos també canvien amb els anys i amb els postparts, i això no et fa ser menys vàlida. És una cosa, és un missatge que ens hauríem d'anar repetint diverses vegades al dia. Però suposo que també deia que tenia la regla per justificar que no està embarassada, i aprofita per dir-nos, i això és una mica exclusiva, que no ho buscaran el germà, ella i el Pablo, per la Vega i en Martín a curt termini, però si la gent està allà una mica abans de preguntar certes coses. Que, per cert, tenim novetats d'aquest matrimoni. Creieu que el Love is in the Air, a Can Pombo Castellana?
Love is in the Air, però a casa seva aquest aire de love no arriba, jo crec.
Jo crec que va i ve, llavors no sé en quin moment estem.
Va ventilant-se
sí, sí,
i entrant
sí,
i sortint.
Si obren la porta, surt, no sé com
la
va.
La resposta, nois, la trobem en una entrevista que ha concedit la Maria a la revista Hola, amb motiu de l'estrena del docu-reality, i unes quantes preguntes anaven enfocades a la seva relació amb en Pablo, sobretot perquè hi ha un moment al tràiler de la tercera temporada que acaba de sortir, de Pombo, on s'entreveu... No sé si ja és una nova crisi matrimonial, no sé si és nova o aquella que van tenir fa temps.
Dijimos, vale, ¿cuál es nuestro camino? ¿Queremos ir por separado o queremos seguir juntos?
Res, 5 segons, eh?
Hòstia, però quins 5 segons, no?
Molts nervis per posar context d'aquestes paraules de la Maria que surten així com un bolet i no sabem d'on apareixen. Però
que
ella...
Que bé els hi va anar a Nova York, eh? Nova York va salvar la seva relació, no hi ha res com tenir diners.
Van deixar els nens aquí amb una nani. Els ídolos. Doncs bé, ella respon la pregunta de la crisi als companys de la revista Hola dient... Desitjava tenir l'oportunitat d'explicar-ho, perquè per xarxes és molt difícil. Moltes vegades he estat a punt de publicar estic cabrejada amb el Pablo i no ens parlem des de fa 2 dies. Però després ho esborrava, perquè Instagram és molt complicat explicar bé les coses. Però amb unes càmeres a casa pots explicar una història que tingui un fil i que s'entengui, segueix responent la Maria. Diu que la crisi va tenir lloc quan estava embarassada de la Vega, de la segona criatura, i també quan va néixer. Per tant, estem parlant de l'any passat, mentre rodaven la segona temporada de Pombo. Per tant, vol dir que quan van veure aquests capítols estaven fatal. perquè és quan va ensenyar-nos el seu naixement. Però diu que ara estan bé, així que canviem de to. Una cinta una mica més, vale? De
còctel, sí, molt bé, ara estan perfectes. Està millor, i a més estan servint una mica de cop... De cop de, bueno, segurament ells de Copa Balón.
Hora,
sí. Copa Balón, amb sí. El serveix a l'Àlvaro.
Sí. Sí.
Tot i que també explica literalment, jo amb en Pablo m'enfado 10 vegades al dia perquè és normal quan convius amb la parella.
Sí, són moltes, no?
Són moltes vegades.
Sí.
Però això diu que és la normalitat i que és important parlar-ne públicament perquè no coneix ningú que no tingui problemes diaris a casa. I que fa 4 anys que no discuteixen ells dos per res que tingui alguna cosa a veure amb la parella. Són coses més aviat tipus estic cansat, no estic dormint, vaig molt agobiat, atabalat a la feina, i diu que també que quan la critiquen molt es posa antipàtica i ho paga amb ell. Llavors, una mica coses d'aquest estil el que els passa. Més titulars. Que la convivència és complicada i meravellosa a la vegada, que això també li passava amb les seves germanes quan vivien totes juntes a casa dels pares, que ja han dit mil vegades que en aquella casa altra cosa no, però crits i baralles a punta pala.
Mira, a Can Canet estem una mica igual últimament.
Sí? Esteu...
Això és que passa, que és veritat, quan convius junts... I a part, hi ha aquella cosa horrible de la confiança, ja sempre es diu, perquè jo quan vivia amb les meves amigues aquests problemes de convivència no el tenia perquè calles coses que després quan estàs amb les teves germanes com que tens confiança li dius, escolta, ets una cerda escarosa, imbècil.
Hòstia.
Sí que cerda és una cosa que a mi sí. Em faria mal.
Que això.
No, elles de vegades m'han de frenar perquè jo em passo.
No, ja m'ho penso.
Soc una mica violenta.
Diu la Maria Pombo. Vull que la gent tingui clar que per molt que no estiguem en crisi em segueixo barallant amb ell, però segueixo estimant-lo. I així és la vida. I per demostrar que és ben madrilenya, diu que ara mateix estan fenomenal.
Molt bé, mira, doncs ho celebrem,
tantes
tu.
Tantes ganes de posar-me diumenge, espero tenir temps.
Quan ho expliques
posar-me
tant...
els capítols de Pombo i dir, veure, diuen que estan servint molt, molt, molt material, eh? Hi ha molt contingut en aquests capítols.
S'estrena diumenge?
No, tia, avui s'ha estrenat.
Ai, perdoneu, estic molt despistat.
Avui s'ha estrenat.
Pues la... avui pel cul, que no tinc res a la tarda.
Tocarà mirar-ho,
no sé per on.
Hi ha
gent
que
ja els ha vist i diu que hi ha molta teca aquí, eh?
Ja està bé, perquè recordo que vam criticar bastant.
L'última temporada no ens va agradar.
La primera és la pitjor de totes.
Bueno, ara ells ja s'estan curtint també una mica més en aquest món dels realities, que tampoc és una cosa que han així après, eh?
No, ja saben el que funciona i el que no. Ho comentarem la setmana que ve, sens falta. Ara farem una pausa.
Anem passadets, perquè avui cadascú portava el seu jardinet molt cuidat, perquè eren petites obsessions i manies de cada un, i clar...
Sí.
Ho hem fet amb massa carinyo.
Bueno, en fi, ara parlarem
el temps a sobre.
De la Batguil, que hi va passar per la revuelta, i ella, sense pretendre-ho, va deixar anar una notícia que penso que confirma una de les nostres grans teories de les últimes setmanes.
Una teoria, era una informació, eh?
Sí, però...
Era una exclusiva, de fet.
I que no se'ns està citant prou. No, és que la gent s'està equivocant de persona.
Sí. Sí, ara ho expliquem.
Això vol dir que no ens escolta ningú.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Estamos muy contentos desde Barcelona, una de las cantantes de música urbana más importantes... de España, de Europa, prácticamente. Un aplauso para...
Y de Latinoamérica, también.
Y de Latinoamérica. Un aplauso para Batguil en la revuelta.
10 minuts i la una. Ahir a la nit la Batguil va passar per Can Broncano, una cosa que no va ser cap sorpresa, perquè ja a mitja tarda la revuelta va filtrar per error en un vídeo d'Instagram un portàtil amb un correu electrònic obert. Jo, la veritat, tinc seriosos dubtes que fos un error, i penso que aquesta gent són molt bons a les xarxes.
Va ser un error, va ser un error.
I que...
Sí, va ser un error.
100%
segur. Jo crec que... Sí?
No filtres tots els noms i cognoms de l'equip de la Batguil perquè vols.
Sí, perquè és que a part hi havia DNIs i tot, que no sé si ho van ratllar,
hi ha DNIs,
no?
També, hi ha noms i cognoms, i el... Sí. Potser sí que és un error. En tot cas, gràcies a aquest correu electrònic hem sabut que la Batguil... viatge com amb 8 persones que l'acompanyen. Un és la mànager, porta un assistent, un maquillador, un perruquer, un estilista, una persona de premsa i comunicació, i llavors un representant de la distribuïdora del documental i una persona de la discogràfica. Per tant, es va plantar la revuelta amb 8 persones que l'acompanyaven.
2 taxis, no hi caben en un.
Un minibús, sí. I ella al lloc del guia.
Ella és, això és perquè està acostumada a ser la germana gran de molts germans i necessita que hi hagi ambient, que hi hagi molta gent.
Dit això, jo vaig veure una Batguil molt relaxada. Penseu que era la tercera vegada, crec, que ja visitava, bueno, el plató de la revuelta, i havia anat a la Resistència. I en aquesta ocasió, en Broncano li va recordar que, clar, això era televisió espanyola i que hi havia una part del públic que era gent gran.
Televisión española, lo ven las señoras.
Ah, bueno, pero perfecto, también es buen plan, ¿no?
¿Van a los conciertos?
¿Sabes qué pasa? Esto va a sonar un poco de sobrada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora yo ya aquí en España he hecho estadios. O veo la primera fila, qué pobre, son niños de 16.
Ah,
bueno,
vale.
Niños de 16 a 22, que están en un ataque de ansiedad. Ya. Pero recuerdo al principio de mi carrera que me sorprendía y además hacía discotecas, era tarde.
Así, ¿eh?
Y había visto a alguna veterana ahí a tope que yo le decía mis respetos.
¿Quieren mandar un mensaje a las señoras y los señores de más de 75 años que ven el programa ahí, como en plan de...?
Pues a los veteranos, a los seniors que están viendo el programa. Soy Batyal, hago música y yo creo que tengo un par de canciones súper animadas que para verbena son perfectas.
I va proposar la cançó de Toto perquè soni a les verbenes de la gent de més de 70 anys, que creu que és una de les cançons seves, que encaixen. S'ha de dir que aquest és un clip que han pujat a TikTok la gent de La Revuelta i que la Rosalia l'ha comentat, eh? Li ha dit, l'adoro.
Què ens estan dient? Mira, d'entrada que ho diu en català, Rosalia, això vol dir que probablement amb la Batyal parla en català, que era una cosa que no teníem claríssima.
I amb el català que a mi m'agrada, perquè és això, ella sense apòstrof, adoro, amb un final.
Per mi podries haver escrit tu perfectament.
Ella és urbana.
Ella és urbana. I ens estan donant molta engruna, alimentant-nos a tots com gallines i fent créixer aquesta possible col·laboració entre elles dues, eh?
Cada
crec
moment...
que si col·laboressin i cantessin en català, cosa que és absolutament
jo
impossible...
Jo crec que és molt difícil que passi.
Catalunya seria independent.
Sí, sí,
i com
sí,
que no
sí,
ho
sí.
En els propers anys fa pinta, serà en castellà, si passa.
No ens hem de fer il·lusions, perquè res, aquest dimecres crec que la Batyal també va dir a la presentació del documental que eren només amigues i que no esperem cap col·laboració i que no ens fem il·lusions de moment. Dit això, en Broncano li va demanar també quina relació té amb els fans ara que ja fa uns quants anys que és famosa i a veure si pot anar tranquila pel carrer.
¿Qué nivel ahora mismo de intensidad por la calle, así de fans y tal, tienes? ¿Te dejan hacer cosas?
Siempre progresando adecuadamente. Vale. Siempre a más, la verdad,
va
gracias a Dios.
Pero te respetan, ¿no? Hay momentos que la gente igual te...
A ver, estar comiendo y tener que levantarme...
Ya, es verdad.
El respeto, ya, porque yo recuerdo cuando yo empecé, la primera vez que yo estaba comiendo y me hicieron levantarme a una mesa, yo... No, la primera vez que me pasó estaba medio cabreadita, pero ahora ya... que para mí la línea del respeto se ha fundido ahí, no sé, yo he entendido que al final siempre o casi siempre que me pidan una foto la tengo que hacer.
Es bueno, si es que está bien, yo creo que hay que hacerlo siempre. La gente es amable, viene...
Sí, sí. Luego si ya, es verdad que, por ejemplo, noche... Ja més tard de les 3 a.m. sí que l'he dit a alguna persona.
Sopant o dinant en algun lloc, no li demaneu foto, perquè això la rebenta, que s'hagi d'aixecar i fer-se una foto. No li agrada.
És ben bé el que va fer el meu nòvio, el Guillem, quan s'ha lavat amb el xamell.
Per això no van poder anar a la presentació del documental.
Sí, ella el va veure i va dir, mira, el nòvio de la Juliana Canet. Hòstia, i ara l'imbècil em demana una foto.
Atenció a les preguntes clàssiques, perquè no s'ha mossegat la llengua. Primer, els diners.
¿Quieres que te haga las preguntas clásicas?
Dale, venga.
Dinero en el banco, cada vez que vienes, cada año que vienes, más. Claro, es que viendo las imágenes de estadios llenos, te entra una pasta que flipas.
Gano mucho menos de lo que muevo.
A ver, explícalo.
Muevo mucho dinero,
vale.
No gano tanto.
Bueno, da un dato de patrimonio total.
No lo sé.
Más o menos.
Pero creo que todavía no soy millonaria.
¿Cómo no vas? Sí, hombre. ¿Qué dices?
Creo que no. La industria de la música desde fuera... Todo se ve muy guau. Pero tranquilo, que en algún momento seré millonaria, no te preocupes.
Vale. De moment no és milionària.
Però no ha respost.
Però, bueno, jo entenc que no arriba al milió d'euros si no és milionària.
Ja,
per tant,
però,
deu estar...
Jo, jo tampoc soc milionària i crec que estem lluny, la Batyal i jo.
Però ni en patrimoni.
No, no, jo entenc que no. Jo crec que està a prop del milió d'euros.
Ella viu amb el seu pis llogat a Sants.
Bueno, és
probable.
Jo
tenia una altra informació, d'on vivia Batyal.
Sí, en aquells pisos allà a prop del mar.
Mm. I allà els pisos són caríssims, eh? Però bé, escolta, potser s'ha mudat, s'ha traslladat.
Potser estava de lloguer, que no ho sabem.
Ah,
clar, potser paga molt lloguer i no té patrimoni. I bé, en tot cas, ella diu que quan sigui multimilionària ja ens avisarà. Llavors arriba la pregunta del sexe. En aquesta pregunta, ella, sense saber-ho, jo tinc la sensació que ens confirma que en Jordi Brito...
Cap sensació, ho fa.
Quan va visitar la ciutat de Barcelona, que el van veure sortir de l'estació de Sants i passejant per tot Barcelona...
Una informació
tenint...
que vas destapar tu, Roger, gràcies als oients que ens van escriure al 677-27-1058.
Correcte.
Jo crec que el que ara sentirem ens confirma que aquesta relació és una relació sexoafectiva.
A veure...
Escolta.
Hay un poco imagen quizá en los videoclips también y tal, como mucha actividad, como un poco esa seducción y tal, y luego quizá es menos de lo que parece.
Es la del sexo la que me está...
La del sexo.
Háblame directo, ¿te da miedo ahora hacérmela? Me la has hecho mil veces ya.
Vale, lo de follar.
Vale. A ver, déjame... Lo calculé, ¿eh? Porque sabía que me lo ibas a preguntar.
Te lo agradezco, ¿eh? Que vengas con ya la lección preparada.
No, yo creo que ha sido... O sea, tuve una semana muy buena y las demás muy malas.
¿Cuál fue la buena?
La primera del mes...
¿Qué pasó?
Estupenda.
¿Qué pasó?
Pues que la persona que me gusta estaba cerca.
Ojo, el crash cerca en tu zona, ¿eh?
Claro.
Hay un crash en tu zona, ¿eh?
Exacto.
Y ese día...
Estaba el crash en mi zona, entonces, pues esa semana exitosa, súper exitosa, yo qué sé.
Entre
3 y 4 por día, algo así. El de la mañana, tonto. El de la hora del café después de comer, tonto.
Ya, el de la siesta, ¿no?
Que luego vas a hacer las diligencias, a la compra, lo que sea que tengas
que
hacer.
Eso
es
no vinieso para aquest programa.
Cuando vuelves, tipo 7, 8, también a la hora tonta.
Vale. I luego por la noche.
Otro, y luego antes de dormir.
Per lo poc que follem nosaltres.
Clar que no sortien de sants. No podien, si havien d'anar fent tot això tota l'estona.
Van estar follant sense parar, com conill.
Però
tot quadra, és que tot quadra amb en Jordi Brito.
Anem a publicitat i ho acabem de comentar.
Hòstia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Bé, ens hem quedat que la Rosalía diu que a principis de mes es va passar el dia...
La Batguiel.
Ai, qui he dit? La Rosalía. Ara estan parlant un altre tema. I això quadra molt bé amb quan nosaltres vam parlar de Jordi Brito, que era a principis d'octubre, era el dia 3 d'octubre, que érem a Girona.
Correcte, i que és quan se'ls veia per Sants tota l'estona. També parla en present, per tant, confirma que aquesta il·lusió encara segueix. I una altra dada. Tots els mitjans estan fent ressò d'aquesta resposta de Batguiel dient que aquesta il·lusió és en Manu Moreno.
El jugador de rugby.
El jugador de rugby ha passat ja a una entrevista.
Ara estem a l'Era Brito.
A octubre no se'ls ha vist. A octubre hi havia en Jordi Brito.
Tenim una nova il·lusió i és aquest noi.
És que la gent no ens cita, la gent ni ens escolta.
Escolteu-nos, sisplau, que aquí
us ho donem
les
perquè us ho donem tot mastegat,
per favor. No és en Manu, és en Jordi, sisplau.
Ja us ho hem dit.
Ens anem de cap de setmana, però dilluns explicarem una cosa que ens ha arribat de Rosalía, de com treballa. Us ho expliquem dilluns.
Informació sucosa.